Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El Madrid també està fora de la Champions, li ha plantat cara al Bayern fins al final. Ahir va arribar a empatar l'eliminatòria en fins a 3 ocasions, però va acabar caient als minuts finals després que l'àrbitre expulsés a Camavinga amb una segona groga molt rigorosa, en un moment clau on tot estava encara per decidir. El Madrid no va poder ni arribar a la pròrroga i Luis Díaz i Olise van acabar sentenciant. Arbeloa va focalitzar el desenllaç en aquesta decisió arbitral, però el Real Madrid es va deixar mitja eliminatòria al Bernabéu. Al Madrid li queden ara 7 partits de Lliga, entre ells la visita al Camp Nou i està 9 per sota del Barça. La gran pregunta ara és com es prendrà el Madrid aquests partits que queden. Lluitarà per la Lliga o es deixarà anar definitivament tenint en compte més que ve el Mundial i que la majoria de futbolistes del Madrid són internacionals. Després de caure a Munic, pinta que la segona temporada d'Mbappé al Madrid es tancarà també en blanc. Bayern de Múnich 4, Real Madrid 3, després d'un altre partit boig, desordenat, d'anada i tornada, amb les davanteres imposant-se a les defenses, i amb el Real Madrid que va arribar viu fins al minut 85, quan arriba aquesta polèmica expulsió de Camavinga. Un cop eliminats, els jugadors del Madrid es van menjar l'àrbitre, a l'eslové Vincic, que va expulsar per les protestes a Arda Güler, que estava el turc fora de si. Avui comentarem i analitzarem l'eliminació del Real Madrid i el que pot passar a partir d'ara, amb la banqueta. Enqueta, pinta que Arbeloa no seguirà, torna a sonar el nom de Mauricio Pochettino. Les semifinals de la Champions, per tant, seran PSG-Bayern, partit d'anada dimarts 28 d'abril a París, i Atlètic de Madrid-Arsenal, l'anada el dimecres 29 d'abril al Metropolitano. Al Barça, l'equip descansa fins dissabte, propera cita dimecres que ve, partit de Lliga al Camp Nou contra el Celta. Un cop fora de la Champions i amb la Lliga molt ben encarrilada, es començaran a obrir carpetes de futur. El representant de Lewandowski, Pini Sahavi, està a Itàlia, on ha de mantenir contactes amb la Juve i el Milan. Està també l'opció dels Estats Units, però tot apunta a que Lewandowski no seguirà el Barça. I avui parlarem molt de bàsquet. La cara és l'Uni Girona, que està a les semifinals de l'Eurolliga. Victòria ahir en quarts de final sobre el Venècia, 70-64. Demà, dura semifinal contra el Fenerbahçe. La creu al Joventut, que va caure a Atenes, 72-67 davant l'AEK. Per tant, es queda la penya fora de la Final Four de la Champions de Badalona. I demà el Barça té una autèntica final al Palau davant del Bayern de Múnich per entrar al play-in de l'Eurolliga. Hem quedat per comentar-ho amb el jugador del Barça, Juan Núñez. Al Godó ens hem quedat sense Alcaraz, que ahir a la tarda va anunciar que es retirava del torneig. Avui es completa la jornada de quarts de final. Anem cap a les instal·lacions del Tennis Barcelona. Juan Arias, endavant, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda. Jornada sin españoles en juego. Ahora mismo en la pista central, Rublev gana un set a 0 a Sonego. A las 4, el principal favorito, el italiano Musetti, se enfrenta al francés Mutet. Y atención, a partir de las 19:30, la novedad de esta presente edición, el norteamericano, el francés Fis, se enfrenta al norteamericano Nakashima.
Tornarem després a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem què creieu que farà ara el Reial Madrid amb la Lliga. Creieu que la llença el 71%, que la lluita el 29%. En clau espanyol, on arribarà la primera victòria del 2026? Creieu que hi ha a Vallecas la gran majoria, el 58%, que contra el Llevant a casa el 17%, que no arriba encara al 25%. I en clau Girona, on us agrada més Unagi? Per fora, per la banda, 10%, o per dintre, 90%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Harry Kane para Olise. Olise con la pelota. Va a encarar, va a encarar, va a encarar. Chuta Olise. Gol. Gol de Olise. Gol del Bayern de Múnich. Ahora sí, colorín colorado. El cuento del Madrid en la Champions se ha terminado. Marcó Olise. Marcó el Bayern. Bayern de Múnich 4, Real Madrid 3, se acabó el partido.
Ojo a Müller,
cuidado,
sale del banquillo como loco corriendo, se planta delante del árbitro.
Bueno, roja, roja.
Sí, le va a echar,
roja,
le va a echar.
Doncs el Real Madrid també eliminat de la Champions, va acabar caient a Múnich per 4 gols a 3 davant del Bayern. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Encara que va estar viu fins al darrer instant de l'eliminatòria, que va tenir un final polèmic.
Sí, aviam, la primera part va ser de tiroteig mutu, eh? Protagonisme pels porters, perquè Neuer regala els 30 segons al 0-1 d'Arda Güler, picant molt bé la pilota a porteria buida, i Lunin, a la sortida d'un córner, s'enfonsa dins la seva porteria per facilitar dins l'àrea petita l'empat a un dels alemanys. Neuer torna a sortir a la foto de l'1-2 en un gran llançament de falta d'un gran ahir Arda Güler, però aquest Madrid mai ha tancat darrere i en una altra vegada Kane troba l'espai que no tapa Alexander-Arnold per empatar a 2 en una primera part increïble. Amb tot, el Madrid troba el 2-3 en l'única jugada, l'única on va haver-hi entesa entre Vinícius i Mbappé, i arriba al descans amb l'eliminatòria empatada. El pla era tornar a guanyar el parcial de la segona part i clavar-te a semifinals. Però la segona part canvia el guió. Pesa el cansament, el Bayern assumeix el domini territorial, el Madrid es fa una mica enrere i no troba aquesta contralatal que hagués suposat un 2-4 possiblement definitiu. Mbappé va tenir una claríssima, però Neuer li va negar el gol. Minut 62, entra Camavinga al terreny de joc. Minut 86, en una criaturada, el francès s'entreté amb la pilota i facilita que Vincic li tregui la segona groga i, per tant, deixi el Madrid amb 10 futbolistes. Enmig del xoc, i quan en tota l'únic que li quedava al Madrid era arribar en inferioritat a la pròrroga, minut 88, Luis Díaz empata 3, Olise matxaca. Arbeloa posava el focus sobre aquesta acció, possiblement determinant, però no del tot, la segona groga a Camavinga i l'expulsió del francès.
Muy dolido, sobre todo por la forma, ¿no? Desde aquí, bueno, pues también felicitar al Bayern de Múnich por la gran eliminatoria que han hecho, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a como ha sido, con una, pues como he dicho, con una expulsión inexplicable por parte de cualquiera y que todavía nadie entiende, y yo creo que por eso, ¿no?, esa sensación de injusticia y enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro.
Després el tècnic va dir que no estava preocupat pel seu futur i que el que toca ara és lluitar per la Lliga fins que la realitat digui el contrari.
Avui també toca baixar el quiosc. Perquè volem saber, Gil, què s'ha dit, què s'ha interpretat, què s'ha analitzat després de l'eliminació del Real Madrid de la Champions, tant els quioscos i els diaris d'aquí com els d'allà.
Doncs mira, si començarem pels d'allà. Començarem pel Marca, portada que injustícia, el Madrid se despide de la Champions con honor. Tenen oberta una enquesta. El 72% de votants no volen a Arbeloa a la banqueta la propera temporada i apunten directament contra Camavinga, Ceballos i Álava. Juan Ignacio García Ochoa és molt hàbil perquè es fa seves unes paraules de Steven Gerrard, que era un dels comentaristes del partit d'ahir. Probablemente Arbeloa pierda su puesto de trabajo, pero no creo que lo merezca. Escriu Relaño, imprudencia letal de Camavinga. El equipo no merece más reproche que el final. En AS, portada, hasta que quiso el árbitro. Y una primera foto de Vincic amb Mbappé. Insólita segunda amarilla a Camavinga. Atenció, diu José Félix Díaz que el Madrid no protestarà davant la UEFA per l'arbitratge d'ahir. Parla de Munic com un punt d'inflexió, però no de revolució, i que no hi haurà veredicte a la banqueta fins que s'acabi la Lliga. El País, el Madrid cae ante el Bayern en cuartos en un partido frenético. El Mundo, el Madrid enfila en Múnich un año en blanco. Molt hàbil al titular de Jorge Bustos, al nostre Jorge Bustos. Ardió Güler, però no bastó. La Razón, el Madrid muere en la orilla en Múnich. I els diaris d'aquí, ja
aquí, què,
ja aquí, que ja te'ls pots imaginar.
Esport, una mica, una mica, no?
Portada, a la calle, desastre del Madrid, otra temporada en blanco. Atenció a la informació que està projectant l'Esport i també el periòdico de Fermín de la Calle. I és que després del partit, Florentino va esbroncar a la plantilla als vestidors, a tota la plantilla, tret d'Arda Güler, que va sortir el primer i que no va rebre directament doncs, la florentinada. Acabar la temporada amb dignitat, va ser la petició del president als jugadors, i és que des de la 2008-2009, 2009-2010, el Madrid no encadenava dues temporades en blanc. Mundo Deportivo, cao blanco, partido de trepidante que se decantó al límite. Parla ja del càsting d'entrenadors, els noms no sorprenen, de Deschamps, Klopp i Pochettino, Vinícius i Mbappé, més assenyalats que mai, i remarca que dels quatre fitxatges que va fer el Madrid a l'estiu, només un va titular ahir sobre la gespa de l'Allianz Arena.
Molt bé, ara el que volem fer és anar a Madrid per comentar la jugada i analitzar la situació, tant del partit d'ahir com del que li ve per davant ara el Real Madrid, amb el Roberto Morales. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cayó el Madrid en Múnich finalmente, pero ha vendido cara a la piel en la eliminatoria, ¿eh?
Bueno, de poco sirve al madridismo la forma en la que cae. No hay consuelo, es una temporada en blanco, una temporada muy negativa para el Real Madrid, con jugadores que han elegido el momento en el que compiten, cuando se enchufan, cuando se desenchufan, lo que les ilusiona, lo que no, y demostraron que les daba para poder llegar más lejos en la Champions, porque eliminaron al City de Guardiola y a este Bayern tan poderoso lo han tenido en su mano por un momento la eliminatoria. En el Bernabéu perdieron, pero en el Allianz se pusieron varias veces por delante en el marcador, hasta que una decisión arbitral, para mí errónea, pero también con parte de responsabilidad para Camavinga, pues tiró todo por tierra y provocó una derrota que sentencia la eliminación.
Sí, sobre la expulsión de Camavinga, claro, no sabemos qué hubiera pasado después en la eliminatoria, pero claro, es una jugada que marca mucho, porque hasta ese momento el Madrid está con la eliminatoria empatada, y es evidente que después, aunque el Madrid hubiera sobrevivido a esos minutos y hubiera llegado a la prórroga, en teoría en la prórroga con 10 te hubiera costado mucho. Ya es una jugada que marca, y es una amarilla que no se suele sacar en ese momento del partido.
Bueno, sin duda que es una decisión arbitral decisiva en el partido, porque el Real Madrid tenía un plan de partido que le estaba saliendo bien. En ese momento tenía la eliminatoria igualada, había demostrado la segunda parte con ocasiones muy claras de Vinicius, de Mbappé, que su plan era bueno, le había cazado al contragolpe al Bayern Múnich, que dominaba y que buscaba ese tanto que le daba la clasificación. Y yo creo que el encuentro en esos momentos finales del tiempo reglamentario estaba que en un momento en el que cualquiera que marcase se llevaba la eliminatoria, y el Real Madrid había tenido claras ocasiones para hacerlo. La expulsión de Camavinga, para mí, injusta, porque creo que es desmedido el castigo, y más sabiendo el colegiado que tenía una cartulina amarilla de un jugador que acaba de salir, que no puedes olvidarte que las ha amonestado hace poco tiempo.
Pues cuando se la saca parece que no se acuerda, ¿eh?
Por eso es un doble error arbitral, pero tampoco justifico el comportamiento de Camavinga,
que juega.
Fue suplente en un día en el que tenía que ser titular sin Tchouaméni en el campo. Salió sabiendo la sombra de la duda que hay sobre su figura y su continuidad en el Real Madrid, y tiene un comportamiento injustificable. No tiene ningún sentido que coja el balón, que se lo lleve, que pierda el tiempo, o que haga ese desplante a los rivales y que pueda sentarle mal al colegiado. O sea, un error arbitral grave que se carga el partido, pero que no justifica la patosada de Camavinga.
El Madrid está fuera, seguramente se dejó gran parte de la eliminatoria en el Santiago Bernabéu, y la pregunta es, Roberto, ahora que has dicho el Madrid va a cerrar la temporada en blanco, bueno, todavía quedan partidos de Liga por delante, la pregunta es, ¿cómo crees que se va a tomar el Madrid lo que queda de Liga? ¿La va a luchar o la va a tirar?
Bueno, yo creo que la Liga está más que sentenciada, es más poner una fecha en la que el Barcelona Cantelalirón que otra cosa. Le queda todavía un trago que pasar, que es vivir esa Lirón a tu cara en el Camp Nou, ¿no? Si el Barcelona se proclama campeón, o incluso si le tiene que hacer el pasillo, si no remonta el vuelo en Liga y se pone serio en los próximos partidos, pues sería campeón inmediatamente el Barcelona y hasta tendría que hacer el pasillo. Yo no veo ninguna opción, claro, a ninguna cosa que no ha ocurrido en toda la historia de la Liga, que el Barcelona tire una ventaja de esta dimensión. Y más todavía con el Barcelona liberado ya de la carga física y el desgaste que ha tenido en la Champions. Entonces no veo ninguna opción, y creo que dentro del Real Madrid se dio por perdida la Liga en la mala imagen que se dio en Mallorca. Ese día no se compitió y ahí fue cuando se dio por perdida la Liga.
¿Qué va a pasar con el banquillo, Roberto?
Pues yo creo que Arbeloa no va a continuar, no va a ser entrenador del Real Madrid la temporada que viene. Todo lo que sea una decisión diferente a esa será una gran sorpresa. En el Real Madrid hay una clara exigencia de conquistar títulos para seguir. Arbeloa no lo ha conseguido, fue eliminado como fue eliminado en la Copa del Rey. La Liga la ha competido, pero no la ha terminado ganando. Y en la Champions ha dado el nivel, ha ganado a los grandes rivales, al City sobre todo le ha ganado. Es verdad que tuvo derrotas que le mancharon, ¿no? Yo, además de esa de la Copa del Rey, cayó ante el Benfica goleado, pero luego elimina a Mourinho y elimina a Guardiola, lo que le refuerza. También gana a Simeone en un duelo importante para Arbeloa, pero no ganar títulos sentencia a cualquier entrenador, y yo creo que el camino del Real Madrid pasa por buscar algo que cambie por completo lo que ha sido esta temporada. Me puede decir, lo tenía con Xabi Alonso, pues sí, es buscar un nuevo Xabi Alonso cuando lo tenía, pero darle libertad al entrenador para trabajar, no sé si para configurar la plantilla, que eso en el Real Madrid no suele pasar, pero sí para trabajar con más libertad de la que tuvo Xabi.
¿Tienes algún nombre en la cabeza? Pues Zidane va a coger Francia en principio, Klopp no está el hombre por la labor, suena Pochettino ahora.
Sí, yo creo que Klopp sería una idea que podría ilusionar a mucha gente en el madridismo, pero que no parece que esté en disposición de aceptar si llegase a ese contacto con el Real Madrid. Pochettino, está sonando Deschamps, que lo veo con menos opciones,
sí,
lo veo con muchas menos opciones. Yo apuntaría más a un perfil Pochettino, Scaloni, que en otra línea.
¿Y en la plantilla va a haber mucha movida?
Bueno, en el Real Madrid cada año escuchamos que va a haber una revolución en la plantilla, y luego es muy difícil en un club tan grande desprenderte de jugadores que tienen contrato en vigor y que tienen unos sueldos muy altos y que puedan encontrar acomodo en otros sitios. Incluso para las ventas, se dice, tiene que vender el Real Madrid a una gran estrella, Vinicius, Bellingham, ese tipo de jugadores. Yo creo que es muy complicado vender por la exigencia que vas a pedir en el mercado y por la cantidad de millones que vas a pedir para que salgan. ¿Qué cambios va a haber? Seguro. Porque yo creo que 3-4 jugadores claramente no van a seguir. Más de 4-5 llegadas me parece difícil que se gestionen. Algunas son sencillas, como Nico Paz, que se ha ganado su regreso al Real Madrid. Incluso algún central, como puede ser Jacobo, de ese perfil, que se ha ganado un regreso al Real Madrid con un buen rendimiento fuera del club blanco. Vamos a ver hacia dónde apuntan los fichajes y qué dimensión de fichajes encara el Real Madrid para dar un cambio a esta plantilla, que está claro que necesita cambiarla si quiere aspirar de nuevo a grandes títulos.
Perfecto, lo iremos viendo. Roberto, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Chao. El 3:23, una pausa y anem al Barça, escoltarem a Koeman.
Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra. Hello.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
Quan passen 24 minuts de les 3 de la tarda, parlem ara del Barça amb el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça, l'equip té festa fins dissabte, que no començarà a preparar el partit de Lliga de dimecres davant del Celta. El Barça té una posició de privilegi a la Lliga, ho comentàvem. 9 punts sobre el Real Madrid, però un cop està eliminat de la Lliga de Campions, es començaran a obrir, Víctor, carpetes de futur. Avui tens informació sobre el futur de Lewandowski, que pinta que no seguirà el Barça, eh?
Sí, que no seguirà. Lewandowski està amb la seva dona, per cert, ara que deies que tenen festa fins dissabte, estan a Polònia. Robert volia anar perquè, sabeu, el segon de Polònia va morir de sobte, una mort
súbita, eh? Sí.
Sí, i el Robert estava molt afectat, de fet va publicar a les seves xarxes també un missatge cap a la família del segon entrenador, i volien anar i estan aquests dies a Polònia, però el seu agent està a Itàlia. Concretament està a Itàlia per treballar sobre el futur de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, la idea que té ara mateix és no seguir, no continuar al Futbol Club Barcelona la temporada vinent, no té contracte, de fet, acaba contracte el 30 de juny. La Porta li ha posat damunt la taula i li ha dit, i Deco, que pot seguir, pot continuar un any més, evidentment amb baixant el sou, cobra més de 20 milions d'euros per temporada, però amb una baixada de sou molt important, entenent que el seu rol seria completament secundari, doncs li ofereixen aquesta renovació. La Porta ho ha dit, ho va dir el partit de San Juanma, que ell a més vol que continuï Robert Lewandowski, però Robert Lewandowski entén que la seva etapa ja ha acabat i està mirant cap al futur. El seu agent Pini Zahavi està a Itàlia perquè el Milan s'ha interessat per Robert Lewandowski, es veu amb el Milan, i la Juve també és un dels equips que ha mostrat interès per Robert Lewandowski, sobretot el que més interès ha mostrat és el Milan. El seu agent ha anat allà a escoltar, però és veritat que Robert Lewandowski tampoc veu clara l'opció d'Itàlia, ell mira més cap a la MLS, cap als Estats Units, on per ser Antoine Griezmann ja va cap a l'Orlando, doncs la MLS li crida més l'atenció per la seva dona, per ell, per les seves filles, per la família, i Robert Lewandowski ara mateix doncs no té intenció de seguir, d'acceptar aquesta renovació per part del Futbol Club Barcelona, i li agradaria doncs provar una aventura, sobretot americana, però escolta el seu agent altres propostes que li arriben d'Europa. Aràbia sempre ha estat allà i sempre és present, però Robert Lewandowski mai ha volgut anar a Aràbia, no vol anar amb la seva família cap allà.
Molt bé. Escoltem a Ronald Koeman, que ha estat aquest matí amb ell i ha parlat de les eliminacions a la Champions del Barça i del Madrid, també.
Sí, el club de golf de Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, per ser el poble de Rosalía, ara que la tenim per aquí, ja és la setmana on canta al Palau Sant Jordi, doncs allà es presentava la 6a edició de la Koeman Cup, com sempre recolzat al costat de la Fundació Johan Cruyff, estava la seva directora Patti Roura, i ha fet aquesta roda de premsa al costat també de les tradicionals jaquetes, les americanes taronges, que li donen al guanyador d'aquest torneig de golf. Allà li han preguntat per tot, se li ha preguntat per tot, i el primer era el partit d'ahir. De fet, Ronald Koeman, a la primera pregunta, ja ell mateix deia que l'havia vist i havia vist l'acció de Camavinga, concretament, i per el seleccionador de Holanda, no era segona groga a Camavinga, entén que l'àrbit la pugui mostrar, creu més que és culpa d'Eduardo Camavinga.
Principio para el jugador, porque yo creo que al árbitro también puedes criticar, porque yo creo que también un árbitro tiene que saber el momento en un partido. Si calientas al árbitro o si dejas sin dudas, él tiene que reaccionar. Haciendo la falta y deja balón y coger tu posición, ha sido el mejor. Entonces no ha salgado en la segunda, porque por tardar con balón, has dejado una decisión en manos del árbitro, y esto nunca hay que hacerlo.
En clau del Barça, se li preguntava per les queixes del propi president Joan Laporta i al Godó, ell no les entén, diu que el Barça sí que va ser superior a l'Atlético de Madrid, però per accions concretes doncs no va poder passar l'eliminatòria. Creu que el Barça va ser superior, però el que no entén és que es queixi el Futbol Club Barcelona de l'arbitratge.
Yo creo que es un poco exagerado de culpar solo el árbitro o los dos árbitros que han tenido en estos dos partidos, porque yo creo que en las dos jugadas donde el árbitro saca la tarjeta roja, puede ser tarjeta roja. El último hombre que hace falta es tarjeta roja. Entiendo cuando estás en el campo y cuando estás metido como entrenador o presidente, como ya la Porta, que ves cosas de fuera, que piensas. Yo también tuve a mí mismo durante muchos años en el Barça, que yo pensaba, hostia, ¿cómo es posible que no nos pitan penalti? Si nos pitan penalti a Madrid. Y yo creo que es un momento donde estás. Viendo de fuera, yo creo que es un poco exagerado.
I com veu la Champions Koeman? Doncs diu que del duel entre el Bayern i el PSG diu clarament sortirà el guanyador de la Champions. Creu que l'Atlético Arsenal, l'altra eliminatòria de semifinals, no hi ha un clar favorit. Però el que li sobta de veritat és que el Barça porti 12 anys sense guanyar la Champions.
Sí, són muchos años. Yo creo que en un club como Barcelona y viendo el equipo que últimamente tiene y sabiendo de los años de Messi en el Barça, es extraño que ha durado tantos años. Y hoy en día ganar un campeonato es complicado, pero ganar un Champions League todavía es más complicado porque son menos partidos. Es una eliminatoria donde puedes tener cosas en contra o decisiones de un árbitro. Entonces, el peligro de estar y de no ganar un título tan grande es mucho más fácil.
I per cert, de la relació amb Laporta, deien que està...
Espera, que no funciona el micro. Ara sí, ara sí.
Sí, de la relació amb Laporta, diu que està tot bé, que ho van solucionar amb un cigaló. Amb un cigaló diu que van solucionar tot el que tinguessin i que està més que convidat a un cafè. De fet, està convidat, ha dit Ronald Koeman, el 21 de maig. Aquesta vegada no es fa el juny, la Koeman Cup, aquesta sisena edició. Es fa abans perquè hi ha Mundial, evidentment, i el 21 de maig és el gran sopar de gala a la nit, i el 22 de maig començarà aquesta, bueno, ho faran en el mateix dia, la Koeman Cup, aquest torneig de golf. Diu que està convidat a Laporta, en principi Laporta per agenda hauria d'anar.
Està molt bé que ja es portin bé el president del Barça i un dels mites de la història del club com és Ronald Koeman, que ens ha deixat unes, jo crec, molt assenyades declaracions. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliver us agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Excuses. I les més recurrents són les de l'arbitratge. La Porta o Arbeloa han assenyalat directament als àrbitres a les passades hores. Hansi Flick també ho va fer al partit d'anada davant de l'Atlético de Madrid. És normal. Són declaracions des de les vísceres, de cara a la galeria, i tenen el seu punt de raó subjectiva, però la mirada passat l'escalfament del moment ha de ser més llarga. Posar les llums llargues i tractar de millorar i buscar les solucions a casa, perquè sobre el món de l'arbitratge ets absolutament impotent. Ni el pots millorar, ni el pots canviar, ni pots fer rectificar les decisions que s'han pres. És impossible. La Porta s'ha de centrar en el seu, presidir el club i prendre decisions sobre el que tu pots controlar. Tenir liquidesa per anar al mercat, si cal, i millorar la plantilla per posar a disposició de Flick els jugadors adequats i seguir amb la línia que es va iniciar la temporada passada. Seguir apostant amb els joves, que són, a més, la majoria a la base de la selecció espanyola, i encertar també en fitxar les dues o tres peces necessàries per superar el rendiment actual. Rendiment que et pot donar per guanyar la Lliga, però que no arribes encara per guanyar la Champions.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:32, ara ho comentem tot a la tertúlia del Pedregà. Amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Doncs res, ja ha passat la setmana Champions, Dani, Barça i Madrid fora.
Ha passat, sí. La Champions.
Sí, sí, ha arrasat la setmana Champions amb Barça i Madrid. Per mi, les dues coses eren previsibles. Ja sé que és molt fàcil dir-ho ara, però vull dir, els partits d'anada ja feien intuir, i així ho hem anat comentant abans, que era, jo crec que no era impossible cap de les dues coses, i de fet van estar a prop els dos. Sí. Ahir el Madrid es va posar molt d'hora, molt a favor la situació, i el Barça ja recordem com va anar, i ho podien haver capgirat, però la van pifiar tots dos, per mi especialment el Barça. El Madrid no és que la pifi, és que el Madrid és bastant pitjor que el Bayern, està fent una temporada a un nivell molt per sota. El Barça no és molt, molt, molt pitjor ni molt menys que l'Atlètic de Madrid, però per mi el partit d'anada va decidir l'eliminatòria, el partit d'anada entre el Barça i l'Atlético.
Sí, era previsible que tant Barça com Madrid quedessin fora aquesta setmana, Júnior, per com van anar els partits d'anada, però és veritat que els dos han venut cara a la seva pell, eh?
Sí, ho acceptem, però és que només faltaria que no venguessin cara a la seva vell un Real Madrid i un Futbol Club Barcelona. Vull dir, jo l'altre dia, ahir, sense més lluny, vaig haver de fer un post a Instagram, que no n'acostumo a fer gaires, davant de la indignació que sentia en llegir les portades barcelonistes. O sigui, des de quan el Futbol Club Barcelona ens val que caiguem eliminats donant la cara? A mi no em val, sincerament.
Bueno, és que no fa pas gaires anys has caigut no donant la cara. Has caigut passant-te per sobre el rival. Portem dues que cau al Barça, però home, si s'ha de caure d'alguna manera, doncs jo prefereixo caure com es va caure a Milà o com es va caure al Metropolitano.
És que jo prefereixo no caure.
Bueno, ja, clar, jo també. Jo vull guanyar la Champions cada any, però entenc que no és possible.
A semifinals, és que no em val. És que no em val. No em val que el Barça no tingui 10 Champions League. No em val que el Barça no competeixi fins al final i que tingui opcions reals de guanyar la Champions League. Que el Barça no sigui un dels equips favorits a guanyar la Champions League, a mi no em val. Però això a mi, que vaig néixer al 82, sí. I he vist ja bastantes finals i bastants Barças. Ara, els que es conformin amb el màrqueting aquest de que la piloteta entra i que estem millor que abans, si faig un esforç d'intentar entendre aquesta mentalitat, doncs puc entendre que estiguin contents. Però per mi, no.
Dani, jo crec que estem millor que abans. Vull dir, les dues últimes temporades jo torno a tenir la sensació que el Barça està entre, no sé si dir favorits, entre els candidats a lluitar per estar a la final de la Champions, que fa 3, 4, 5 anys no la tenia.
Sí, tot és depèn d'on posis la mirada i la fotografia. Si tu poses la fotografia com fas tu aquests dos últims anys respecte als anteriors, 100% d'acord amb tu, està molt millor el Barça. Si la poses, per exemple, respecte a l'any passat, que és on la poso jo, està pitjor el Barça que l'any passat. I si la poses... I si la poses, com diu el Júnior, que va néixer el 82, jo vaig néixer el 81, i fas un panorama de quin Barça vols, evidentment tothom vol un Barça que guanyi Champions i Lligues. Això jo crec que ens posarem d'acord.
Perdona, Dani, que t'interrompeixi, però digueu-me, no. Fa 6-7 anys on va caure el Barça a la Champions?
Roma, Liverpool, tot
PSG,
això, Júnior, és molt més ridícul.
Quina eliminatòria era?
Bueno, no recordo.
La del Liverpool va ser semifinals, però sí. La Roma
era quart, crec, no?
Sí, la Roma era abans i la del PSG també era abans i la de la Juve jo crec que també era abans. No, eren semifinals i no al final.
Semifinals.
Sí.
Quina semifinal? Semifinal contra el Liverpool només.
Contra el Liverpool va ser semifinal.
Sí, les altres no, les altres abans.
Roma...
No, Roma semifinal no era, era quarts.
Roma és quarts.
I Juve també, i PSG també.
Si has fet hi ha hagut anys que no ha jugat ni la Champions, però si ha jugat la UEFA o l'Europa League, vull dir que... Però que tampoc ens barallarem ara per...
El primer any de la Porta juguem Europa League.
Sí, per això. Vull dir que tampoc ens barallarem per...
Per tant, insisteixo. Jo em penso barallar per això. El que passa que a mi no em vendran la moto els de màrqueting de que la piloteta entra i que estem millor que abans.
Jo crec que a nivell futbolístic aquests dos anys de Flick són millors que el... parlant amb confiança, que la merda que he hagut d'empassar amb Valverde, Setién, Koeman i Xavi Hernández, fins i tot Xavi guanyant una
lliga. Això és indiscutible.
Ara, dins d'això, totalment d'acord amb el Júnior, que tampoc podem anar fent festes de...
No.
Vull dir, clar, hem caigut a quarts, no passa res, però no, vull dir, s'ha de ser competitiu i s'ha de guanyar tot i s'ha de posar els punts a les is. Jo crec que el Barça ofensivament ha empitjorat molt aquest any, Rafinha no ha estat el Rafinha... No, és que estava lesionat. Bueno, mirem també per què estava lesionat, què va passar, etc.
Sí.
Lewandowski està més gran, Pedri no el sabem fer descansar i sempre es trenca quan... arriba el moment decisiu, hi ha moltes coses que no estan bé, però futbolísticament el Barça a mi dona'm aquests dos anys abans que els últims 7 que m'he hagut d'empassar.
Sí. Després de les eliminacions, Júnior, s'han queixat molt el Barça i el Madrid dels arbitratges que han patit, amb raó o sense raó, o és una excusa?
Bueno, jo crec que en l'era del VAR és complicat fer servir l'excusa de l'àrbitre. Sí, ahir vaig veure l'expulsió per protestar,
per retenir la pilota,
no?
Sí.
Per retenir la pilota. Hòstia, Pues és targeta groga, sí. Se la podria haver estalviat i no carregat.
Pot ser-ho, però ostres, en el moment, en sí, el moment del
sí.
partit.
Jo crec, que la, jo crec sincerament que l'àrbitre va patinar perquè no va tenir en compte que ja estava percebut, però bueno.
Sí. Què et va semblar tu, Dani, l'expulsió de Camavinga d'ahir?
Estic molt d'acord. Estic molt d'acord amb vosaltres. És rigorosa, però també si tens una groga i vas fent aquestes coses,
sí, també te la jugues.
T'arrisques i te la jugues. Però el Barça i el Madrid, els dos, crec que ho deies tu al principi, Joan, sí, és que ja vivim en un món, o el Júnior, no sé què va dir, vivim en un món on ja tot és... Quan guanyes està molt bé, quan perds és l'arbitratge, sí, sempre és l'arbitratge. Mm. I això és un problema perquè a vegades és veritat que és l'arbitratge, però clar, si tu et queixes cada punyetera setmana de que sempre que perds és pels àrbitres, el dia que realment t'atraquen ja ningú et creu perquè ja ha perdut força el discurs. I jo crec que en aquesta eliminatòria, estic molt d'acord amb Ronald Koeman, sense que serveixi de precedent, en aquesta eliminatòria per mi el Barça no es pot... Sí, hi havia un penal, per mi hi havia un penal de Pubí i a l'anada al Camp Nou, clar, sí. Però més enllà d'això, què hem de fer ara de comunicats i queixes i tal? I el Madrid igual. I els periodistes igual. El periodisme d'avui en dia, si tu cobreixes el Barça queda eliminat i tu no fas 14 articles o 14 tertúlies dient que ens han atracat, de cara a l'oient o a l'espectador ja passes a ser un... Bueno, com pot ser que no diguis que ens han robat? No, escolta, a vegades et roben, a vegades no. Per mi, en aquest any no t'han robat.
Sí, sí. Molt bé, doncs res, ara queda la Lliga. Com creieu que es prendrà el Madrid el que queda? La llença definitivament o intentarà lluitar-la?
Ja a veure, jo no em crec que el Madrid llenci la Lliga. Altra cosa és que la pugui guanyar. Mm. Vull dir, és que el Barça ens hauríem de tornar tots bojos, tenir molts lesionats i començar a perdre partits perquè el... Bueno, que crec que abans la guanyaria el Villarreal que el Real Madrid.
No, ho dic també, Dani, com hi ha el Mundial i tal, ara doncs entrem en aquella fase que potser hi ha jugadors que comencen a pensar més segur en el Mundial que en una altra cosa. No?
Segur, segur. El Madrid està de vacances i el Madrid jo crec que té moltes preocupacions i no, entre les principals no està intentar... Home, segur que guanya el Barça el Clàssic, segur.
Ja.
Però la resta no és intentar guanyar la Lliga. Serà què passa amb Arbeloa, a qui fitxo, m'haig de vendre Vinícius, què faig amb... Com soluciono el tema Mbappé perquè compatibilitzi amb els altres, tot això. O la successió de Florentino, fins i tot, diuen alguns. No ho sé, tot això segur que els preocupa, però guanyar la Lliga no els veig molt ficats, la veritat.
Molt bé.
Veus el Real Madrid venent a Vinícius?
No. La veritat és que no, però m'agradaria, Júnior.
Sí, clar, a mi també, perquè sincerament crec que és molt bon jugador, però no crec que Florentino...
Home, abans es plantejaran vendre Vinícius que Mbappé, això està clar. I és veritat que entre els dos química no hi ha.
No.
Ni al camp ni fora.
Jo abans de vendre'm els dos fitxaria un davant de centre i vendria altres jugadors, però vamos, jo aquests dos no me'ls trec.
Molt bé. Ja ho comentarem i ja s'ho faran. Dani, Júnior, gràcies als dos i una abraçada forta. Anem parlant, eh?
Igualment, una abraçada a tots.
Seguim.
De dilluns a divendres.
Com dius, hola, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Bona tarda, Batllori. T'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé.
Hola, què tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona. Organitza el Bodó.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports, Cope Catalunya i Andorra. Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya. Que no se
acabe la noche. 3:43, Real Madrid haurà de jugar aviat contra l'Espanyol, ha de visitar l'estadi de Cornellà al Prat. Gil, ja tenim dia i hora per aquest partit.
I si fos l'Espanyol el que fes campió de Lliga al Barça? Es podria donar aquesta combinació matemàtica perquè aquests horaris de la jornada 34 porten l'Espanyol Real Madrid a Cornellà Prat el diumenge 3 de maig a les 9 de la nit. Que a partir d'aquí ja farem... Recordem, es juga primer la jornada 33, després la 32 i després la 34, per aquest canvi de...
El Barça haurà jugat aquell cap de setmana el dia abans contra Osasuna, el camp d'Osasuna.
Sí. Home, les matemàtiques podrien propiciar aquesta carambola, que el Barça hagués d'esperar que l'Espanyol puntués davant del Real Madrid en el partit que tancaria la jornada de diumenge per proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Però bueno, no avancem esdeveniments, ja veurem què és el que passa, perquè potser l'Espanyol en aquest partit està necessitat de la victòria
clar
per certificar la permanència. Els homes de Manolo González que han entrenat avui i que han vist com ja la diada de Sant Jordi comença a escalfar motors. El club plantarà el seu estand habitual Rambla Catalunya amb Mallorca, un estand que estarà funcionant des de 9:30 del matí fins a les 8 de la tarda.
Per allà passarem el dia del Sant Jordi, pel de l'Espanyol i també pel del Barça. El Barça femení, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Estan pendents de Patri Jarro, que ha tornat lesionada de la selecció espanyola.
I per com va sortir de Wembley, Patri ha sortit bastament parat al Barça, del virus FIFA. Una setmana de jugar el partit d'anada a les semifinals de les Champions contra el Bayern de Múnich, Patri pateix un esguinç al lligament del turmell dret que li impedirà de moment jugar primer contra Ucraïna aquest dissabte a Còrdoba i el derbi contra l'Espanyol del pròxim dimecres a la Dani Jarque, on el conjunt de Peu Romeu, recordo, pot guanyar la Lliga F. Això és el que diu el comunicat del Barça després de les proves fetes aquest matí. Ara queda per veure si arriba en bones condicions per jugar a Múnich. Patri Guijarro va demanar el canvi als minuts finals contra Anglaterra, Wembley, amb cara de preocupació, si bé la primera ecografia amb els serveis mèdics de la federació van descartar una lesió més greu i van decidir que tornés a Barcelona per començar amb un tractament de recuperació. No és la primera lesió de la jugada del Barça aquesta temporada. Patri va estar al voltant d'uns 3 mesos de baixa per una fractura per estrès al peu dret que es va fer el mes d'octubre, una baixa sensible pel tècnic Pere Romeu, que podria recuperar Aitana per les semifinals contra el Bayern. La jugadora ja fa dies que entrena amb el grup i ja va deixar clar que el seu objectiu era estar disponible davant l'equip alemany en l'Allianz Arena.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol, pausa i parlem avui una bona estona de bàsquet.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar a lomos de un dragón!
¡Dormir en un hotel del Far West!
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Anem amb el bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Ara parlarem de l'Uni Girona, sí, de la penya, però comencem amb el Barça, que té demà una autèntica final.
Sí, és guanyar per no mirar altres resultats i ser com a mínim en aquesta posttemporada de l'Eurolliga disputant el play-in. Inclús en cas de guanyar, veurem si el Barça és vuitè, és novè o és desè. Però tot passa per guanyar en un duel on s'enfrontaran els dos tècnics que han guanyat les dues úniques Eurolligues que té el Barça. Pesic, que arriba amb el Bayern, i Xavi Pascual, que és l'entrenador del conjunt blaugrana.
Tenim protagonista del Barça. Saludem a Juan Núñez, que acaba de tornar després de més d'un any de lesió. Juan, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal, Juan?
Muy bien, aquí preparando el partido mañana.
Bueno, antes que nada, celebramos verte de nuevo en las pistas, ¿eh? Juan, que ha sido un año, más de un año duro, ¿eh?
Te lo agradezco. Yo creo que ya tocaba volver y muy contento.
¿Qué tal te sientes, Juan?
Me siento muy bien, muy contento porque el cuerpo me responde muy bien y por volver a jugar, que al final es lo que más feliz me hace.
Un ratito en Mónaco y después regreso al Palau contra el Bilbao, sintiendo ahí el cariño de la gente, ¿no, Juan, o qué?
Sí, muy agradecido el cariño que he sentido de la gente, que en momentos así ayuda y nada, y ahora mirando hacia adelante.
Mirando hacia adelante, pero uno es capaz de resetear y de olvidarse por completo de la lesión, ¿o en estos primeros partidos todavía tienes un poco la cabeza en la cabeza todo eso, todo ese proceso?
Pues mira, es algo que me preguntó un familiar mío el otro día y estoy sorprendido porque no he pensado en ningún momento en la rodilla. Y creo que eso, cuando me di cuenta al responderle, dije, hostia, no sé, me pone contento porque bueno, ha sido unos cuantos años de jugar con dolor y el poder ahora salir de la pista y sentirme bien es algo que valoro mucho.
Buena señal. Hay que volver poco a poco, Juan, pero bueno, es que estamos en un tramo de temporada en que el equipo se juega mucho y el equipo te necesita. Juan.
Bueno, yo soy consciente del tramo de la temporada en la que estamos, de lo que significa este club, y yo voy a aportar mi granito de arena. Creo que físicamente me encuentro bien, me encuentro con muchas ganas, pero lo primero ahora mismo es el equipo y ayudar en lo que haga falta.
Bueno, mañana esto es como una auténtica final, Juan, lo que tenemos mañana contra el Bayern.
Totalmente. Bueno, yo creo que en esta fase de la temporada ya cada partido es muy importante, pero sabemos de la importancia del de mañana y estamos mentalizados.
A mí el titular que me gusta, entre otras cosas, es que el fichaje, que tanto que se ha hablado de fichajes y por una limitación económica o por otras causas también no ha llegado, al final es Juan Núñez. ¿Qué hay que pedirte? Si es que Xavi Pascual te ha pedido algo, entendiendo también que vienes de un periodo largo de inactividad.
Bueno, yo creo que sea inteligente y tenga paciencia. Creo que somos conscientes de, como he dicho, de la situación del equipo ahora mismo, de la importancia de estos últimos meses y de la situación en la que vengo, pero yo me encuentro bien, me siento uno más en los entrenamientos y con ganas de sumar. Con paciencia, lo tengo claro, pero bueno, yo voy con todo.
En una temporada complicada, porque al final está siendo una temporada complicada, donde ha habido el cambio de entrenador, no sé si se sufre más desde fuera, viendo que tampoco puedes hasta ahora ayudar al equipo.
Pues mira, sobre todo al principio sí que no me gustaba venir, pero sabía que tenía que venir por el hecho de, bueno, de yo estar en muletas y ver todo lo que pasaba pero también creo que es un momento para aprender. Creo que he aprendido mucho esta situación de ver los partidos desde fuera. Creo que te ayuda, bueno, si eres objetivo y no dejas que las emociones hablen por ti, de aprender mucho de estas situaciones.
Oye, lo de mañana, a lo mejor ahora me tiro un triple y me equivoco, pero tú a Pesic ya te has enfrentado cuando estabas en Alemania, ¿o es un triple que me tiro?
Casi lo metes, pero no.
Ha ido largo, ¿no? Ha ido largo.
Porque mi segundo año allí él estaba Pablo Lasso en el Bayern.
Ah, vale. Lo de mañana, toca ganar para alargar un poquito más la temporada europea con lo difícil que es ganar y después esperar y ver dónde acaba el equipo, ¿no?
Toca ganar. Solo pensamos en eso, no pensamos en más allá. Creo que ningún equipo ahora mismo de la competición piensa en más allá. Y bueno, para nosotros, ya te digo, es una final la de mañana y no pensamos en más allá. Creo que el equipo está mentalizado y todos sabemos que ahora mismo es ir partido a partido.
Muy bien, pues partido a partido, a sacar la final de mañana, Juan. Mucha suerte, gracias por atendernos y de entrada suerte para lo de mañana y en el que resta de temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Juan Núñez, a Sportscope, a veure com li va demà al Barça. Ahir, Albert, vam tenir cara i creu. La sí. Cara, l'únic Girona que es planta per primera vegada a la història a les semifinals de l'Eurolliga.
No sé si tots som conscients del que està fent el conjunt gironí. Està entre els 4 millors del continent després de superar el Venècia 70-64. Ahir et deia que una de les claus eren els punts de Koulibaly, la màxima anotadora de la competició. 19 punts, 15 rebots, com si no costés per aquesta jugadora de l'Espart Girona, que haurà de ser important demà a semifinals. Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
No tenir pèrdues de pilota, entrar a controlar nosaltres el timing del partit, al final és l'equip que és, són les jugadores que són, aleshores intentar controlar aquests petits detalls i donar-ho tot, no? Que no quedi res dins nostre, perquè al final, com dic, és històric, hem de viure-ho i hem de disfrutar-ho, que quan disfrutem és quan millor juguem a la pista.
El rival demà, el Fenerbahçe, per un lloc a la final d'aquesta final a 6 de l'Eurolliga femenina.
En principi, Fenerbahçe favorit.
Bastant favorit,
partit, no?
Sí, bastant favorit, però a un partit, recordem-ho, i amb la flatxeta cap amunt i la inèrcia positiva, i amb el marxamo que es diu de Roberto Íñiguez, amb totes les lesions i el cansament que arrossega, jo crec que va guanyant en tant per cent les opcions de l'Uni Girona, però favorit el conjunt turc, sí.
I la creu, malauradament, la penya, que Atenas va vendre cara també la seva pell, va estar al partit fins al final, però al final no va poder ser.
No, va quedar-se a les portes de la seva final a 4 de la Champions del bàsquet, va perdre 72-67 a la pista de l'AEK d'Atenas, un últim quart molt dolent, 11-2 de parcial, va estar 6 minuts 23 segons sense anotar la penya, aquest parcial que et dic els dos últims minuts que van acabar fent que el conjunt grec guanyés l'eliminatòria, va guanyar el primer partit, va perdre el segon, es va endur el tercer. Es queda a les portes la penya. Dani Minet, entrenador.
Hem dominat molts minuts, una situació controlada, però ells tenen aquest tipus de jugador i d'equip que quan arriben als finals ajustats doncs tenen aquest talent individual, i nosaltres avui doncs no hem trobat la manera d'anotar en l'últim quart, que s'ha vist molt clarament on no hem estat doncs per guanyar aquest tipus de partit necessites algun bàsquet més, que avui no hem estat capaços de crear.
Sí que ha demostrat aquesta que pot ser la competició en el Joventut de Badalona, que recorda va canviar l'Eurocup per la Champions del bàsquet, i aquesta final a 4 a l'Olímpic de Badalona el mes de maig, entre el 7 i el 9, Unicaja, AEK d'Atenas, La Laguna, Tenerife, Ritas.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
Doncs anem cap al Godó, Juan, on ens hem quedat malauradament sense Carlos Alcaraz. Ens queda Rafa Jodar.
Sí, un Alcaraz que ya preguntábamos ayer que era duda, porque finalmente tenía esos problemas en el antebrazo y finalmente ha optado por la prudencia, pensando en próximos torneos como es Madrid, Roma y lógicamente Roland Garros. Él quería seguir, es un torneo especial para él, pero finalmente, o como digo, optó por no forzar ese antebrazo maltrecho y tratarse y ver cómo evoluciona en los próximos días.
Es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos, y al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta luego para un futuro, y tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible. Así que pues espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible.
Con la ausencia de Alcaraz, la esperanza, digamos, española es Rafa Jodar, un jugador nacido en Madrid, 19 años, 1,91, viene de ganar su primer torneo en Marrakech, tiene una buena pinta, un jugador que le pega, que la rompe y que de alguna forma espera hacer un buen conde de Godó.
No, para nada, al final yo creo que tengo que ir partido a partido, todavía quedan muchos partidos, el próximo es el viernes, ante un rival muy duro, y nada, ahora recuperar bien, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar dar mi mejor nivel el viernes y ir partido a partido con la misma mentalidad de estos dos partidos últimos.
Pues ese próximo partido es ni más ni menos contra Cameron Norrie, el jugador británico, y por lo que hace referencia a la jornada de hoy, sin tenistas españoles en el cuadro, Rublev acaba de clasificarse después de eliminar 2-0 a Sonego. A las 4 de aquí en unos minutos va a empezar el Musetti Moutet, posiblemente el italiano Musetti sea ahora mismo el principal favorito, y atención, 19:30, horario no es nocturno, aunque lo parece, pero bueno, todavía habrá sol, es la novedad de esta nueva edición del Conde de Godó, el partido entre el francés Fiss y Nakashima.
Avui, per completar la jornada de vuitens de final, demà divendres tenim els 4 partits de quarts de final. Juan, ens vas explicant. Gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Gil, superstar!
Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
Sí, el vaticinio de Luis Enrique sobre Mbappé, ¿eh?
Se vienen tiempos oscuros, Valladolid, se vienen tiempos oscuros. Va a haber que... Hay mucho trabajo por delante, madridistas, y hay que andar con mucho tiento ahora en estas horas. Hay, insisto, muchas cosas por resolver. Pero bueno, es viral de las últimas horas, Valladolid, lo que le ha pasado a un reportero de un canal de televisión argentino que envían a un campo a entrevistar a seguidores de Boca. Y pasa esto.
Me gustaría Dybala, sí. Estaría bueno que venga la joya.
¿Sos periodista vos?
Estudio psicología, nada que ver, otro palo. Pero bueno, me gusta mucho Boca.
¿Nos seguís en AZZ o no?
No.
Te paso el Instagram de AZZ.
Dale.
Aclaro esto porque del otro lado van a decir que te estoy pasando mi Instagram.
Igual me molesta si me lo
pasas.
¿Cómo?
Me molesta,
toma.
Si me lo pasas. Toma. Abor comisión de AZZ. Le voy a pasar mi Instagram. Y después me escribís y yo te paso lo de AZZ, toda esa boluda.
Bien, Nico. El primer gol de la noche. Bien, Nico. Bueno, gana Boca 1-0.
Un triunfo, sí, señor. Es un reto para Víctor Navarro. Mira. No te digo que me lo superes. Igualamelo. Sí, sí, sí.
Bueno, última hora, Valllori. Ha mort als 48 anys d'edat en un accident de cotxe Alex Manninger, que va ser porter de l'Arsenal, entre altres clubs. Va signar per l'Espanyol, però no va arribar a debutar amb l'Espanyol. Carai. I Bernardo Silva ha confirmat la seva sortida del City a final de temporada. Si us animeu, ja sabem que està lluny.
No, és igual, és igual. Marxem amb les enquestes. En clau Barça, què creieu que farà el Madrid amb la Lliga? La llença, 67%, la lluita, 33%. En clau Espanyol, on arriba la primera victòria? La majoria creieu que hi ha Vallecas, el 58%. I en clau Girona, on us agrada més Unagi? Per fora en banda, el 10% només, per dintre, el 90% dels que esteu votant. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.